Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjaments als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home Colmena. El trasllat es fa de manera voluntària en coordinació també amb les forces de seguretat i el govern de Ceuta, que des de primera hora d'aquest matí estan desallotjant els espais ocupats. Les places formen part del dispositiu extraordinari del govern espanyol per tal de reforçar l'acollida davant l'augment de migrants que han arribat a la ciutat en les darreres setmanes. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes de violència evidents. A banda, també un altre home de 62 anys també va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes, a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicomana, hagués mort per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només dos dies després de la nova localització d'un altre cadàver a la séquia del CAP, en aquest cas a Torrefarrera. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantenen per tercer dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les vies Balàfia, el Clot i Pardinyes després dels aldarulls del cap de setmana passat. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà com procedir.
L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions i també estem prenent decisions en altres àmbits. Per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a comerciants pakistanesos per part d'un grup de joves majoritàriament menors. I Barcelona ha assolit un 70% del compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX i també el futur cap Barceloneta. I pel que fa al temps, la calor comença a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir. El dia serà, però, força ennuvolat al matí i podria caure alguna gota, sobretot a la Costa Daurada i a la nit a la costa.
Notícies en xarxa.
Suau, suau, madame bagging cacao. Suau, suau, sagui mama el tumbao.
Chiringuito, chiringuito.
Abanico,
abanico.
Palabra, para mi papá. La marina está morena. A fanfina está una trena.
Sí, l'hem arribat a cantar aquesta cançó dels Figaflaues, encara que només fos la tornada, veritat? Doncs sí, ara feia dies que no l'escoltava jo, perquè clar, això ja estem parlant, ostres, ara us diré de quin estiu, però potser ja en fa dos, si no tres, eh? Bé, una cançó que queda per sempre ja, com una de les tornades de l'estiu, i remeiables. La Marina està morena, no sabem si és moreno platja o moreno piscina. Què és diferent? Això diu la veu popular. Estela Muñoz, Cardedeu, bon dia.
Molt bon dia.
Ah, que sí que és diferent, el moreno que agafes a la platja, no? Aquest broncejat que agafes
jo
a la platja.
Jo trobo que sí, que és bastant diferent.
Sí. Per què? Segurament per la incidència del sol, no? Com rebota el sol, no ho sé, vés a saber.
La veritat que això sí que no en tinc ni idea, però els nostres oients ja han començat a votar i a enviar-nos àudios. Si vols, comencem per Instagram, a veure què ens diuen.
Doncs sí, recordeu que avui la pregunta era al voltant de les piscines. La pregunta concreta era si preferiu piscines de clor, d'aigua de mar o biopiscines. Però
correcte.
Més enllà d'això, obríem, no?, experiències i anècdotes de piscines. A veure què diuen.
També. De moment a Instagram tenim una enquesta. Qui va guanyant és la piscina salada, seguida de la de clor, i l'últim és la biopiscina, de moment. El que sí que tenim és un àudio de l'Enric, que crec que ens explicarà una miqueta millor el de la biopiscina, i a veure si, si hi ha més gent que s'anima a votar. L'escoltem.
Bones, obert per vacances, tots.
Ai, que trobo a faltar, Enric.
I com crec que suposareu, jo prefereixo sempre, sempre les biopiscines. Al cap i a fi, bassa natural de bany. Es filtren amb les plantes, mai amb mosquits, mai, ja que els capgrossos i altres insectes que s'han de filtrar ja plantes ho mengen. I bé, la pell queda perfecta, més perquè no tens ni cloro ni sal, i el manteniment és pràcticament nul. I, evidentment, gràcies a això, també tens un refugi de biodiversitat a casa teva.
Clar, l'únic que has de compartir l'aigua amb altres bitxets, no?
Correcte, sí, sí. Però com diu ell, manteniment zero i és tot ben natural.
Estàs allà al costat de la granota, no?
Clar, tens un ecosistema.
Formes per estar integrat.
Després tenim el David Auladell, que prefereix una altra opció ben vàlida. L'escoltem.
Jo realment prefereixo piscines d'aigua salada, però perquè el cloro em fa mal a l'orella perquè tinc tinnitus. Tot i que la majoria encara són de clor. Tot i que les millors piscines són les dels amics. No les pagues i estàs sempre acompanyat i t'ho passes bé. Per tant, piscines dels amics per anar-hi. A més, no has de fer el manteniment tu.
Una altra opció.
Molt bé, i mira, si són de clor, doncs, mira, fem el que podem, no? Posem-nos saps a les orelles i tal. O sigui, prioritzes piscines d'amics i a partir d'aquí, si són d'aigua salada, encara millor. Molt bé, bon
plan. Em sembla molt bona opció.
Sí,
sí, sí. Seguim amb l'àudio de la Núria Lázaro.
A mi m'és igual mentre hi hagi una piscina. Mentre no sigui una platja, m'és igual si és d'aigua dolça, d'aigua salada, i sobretot que estigui l'aigua freda, perquè quan l'aigua està calentúrria, uf, insuportable.
Això és correcte, eh? Sí. Quan estàs allà amb un caldo, uf.
Fa una mica d'angonieta. Sí, sí, perquè, clar, deixa de ser aigua estancada, per molt que la filtres.
Correcte,
i tal.
Sí, sí, sí.
Sí, és veritat. Val, o sigui, ella diu platja no, piscina per contra de platja. Vinga, també és una opció.
I si vols, seguim amb un àudio d'un... Crec que és el més jove, el nostre oient més jove. A veure què ens diu l'Eric.
M'agrada anar a la piscina perquè és d'aigua dolça i també m'agrada perquè a la platja a vegades està bruta i si la piscina està bruta li pots dir a algú que reculli la merda.
Eric, Eric, aquesta boca. Eric, que això no es pot dir per antena. Molt bé. Molt bé. És pràctic l'Eric, eh? Allò, ell vol aigua neta. I clar, és més fàcil.
I no vol encarregar el manteniment.
Ah, no, més fàcil netejar la piscina que la platja. Això és veritat. Molt bé. Escolta, l'Eric li devia passar com a molta canalla, que això és fantàstic. Recordeu aquestes piscines per petitons, les inflables,
ai, sí,
no?
Sí, sí.
Que xules.
Que... Jo en tenia, eh? Jo d'aquestes.
Ah, que sí? Clar.
N'he tingut, sí, sí.
Clar, i la recorda segur molt de carinyo, no? Allò...
La veritat és que sí, sí. Jo m'ho passava molt bé.
També van proliferar en època de confinament, eh? Si recordeu, per desgràcia, no?
Sí.
Se'm van posar d'aquestes piscines amb més o menys grans, cadascú va fer el que va poder, però sí, sí. Molt bé. Doncs fins i tot piscines d'aquestes petitones que es porten a la platja, perquè la canalla, doncs, estiguin sota el parasol.
No... perquè no es moguin tant, estiguin més...
Més controlats i fresquets.
Més controladets.
Molt
doncs,
bé.
Doncs, vols que tiri algun àudio més?
Vinga, o... si el tenim, sí, perquè després anem sempre de bòlit i no tenim massa temps, doncs aprofitem ara.
Escoltem el Mateu Camps.
Doncs jo sóc més de piscina que de platja, i a part de piscina tampoc tinc massa preferència, i el que més m'agrada és a la piscina de la meva parella, i que ja de pas doncs, s'hi banyi els dos gossos i que ens ho passem tots bé.
Això sí. Oi. Clar, què deia d'aquestes piscines plenes, que s'omplen de seguida? Tremendo.
Suposo, sí, sí, suposo que són d'aquest tipus.
Sí, sí, però llavors ja com a que... Clar, clar, jo quan hem dit... Quan jo m'imagino en una piscina, m'imagino jo sola a la piscina. És veritat que l'estiu és impossible, això.
No depèn sé. De com...
Clar, si estàs
comunitària.
Si estàs en una pública, ja és tremendo. Sí, sí. I després, clar, si vas a casa...
Tot.
Clar, si vas a casa d'algun amic i munta una festa, doncs també quasi que no tens espai per banyar-te, però bé. Refrescarets
sí,
i ja està.
Però no fas el manteniment, que és una altra
això és molt
opció
important.
Molt vàlida.
Fa mandra fer el manteniment, suposo, no?
Sí, jo crec... A veure, jo no tinc piscina, eh? Mm. He de dir que jo sóc molt de tirada de l'amic o amiga de l'estiu.
També.
Que en té. i n'aprofitem molt.
Molt bé, però es veu que fer el manteniment és tot un art?
Sembla que sí.
Tot i
sí,
que avui dia hi ha moltes facilitats, no? Sí, eines que t'ho posen fàcil perquè qualsevol persona ho pugui fer. Mira, t'ho dic perquè justament sobre com fer el manteniment d'una piscina ens arriba un reportatge de DeltaCat, que ara l'escoltem. A veure si t'animes, Estela, i te muntes aquí quatre totxanes i fas una basseta.
A veure si ho puc fer.
Molt bé, en tot cas tornem a connectar a vora les 11, d'acord?
Perfecte, fins després.
Fins després, Estela Muñoz, des de Cardedeu. Doncs això, com dèiem, si voleu fer la vostra pròpia piscina, allò, construeix la teva piscina a casa, tingueu en compte que li heu de donar un manteniment. I la Diana Mar, de DeltaCat, ens explica tots els detalls.
Quan arriba l'estiu pugen les temperatures i per als que en tenen a casa la piscina se converteix en un espai dels més buscats. Però tenir-la a punt implica molt més que omplir-la d'aigua i banyar-s'hi. Quina mida necessitem? Cada quan l'hem de renovar? Quant de clor hi posem? Amb quina aigua l'omplim? Què fem quan arriba l'hivern? Hem buscat resposta als dubtes més habituals amb Enric Martí, tècnic comercial, per preparar una petita guia pràctica per cuidar la piscina de casa nostra. I comencem pel principi. Si encara no tenim piscina i ens plantegem instal·lar-ne una, la primera decisió no és el color ni la forma. És pensar per a què la volem i qui la farà servir. I aquí, segons Enric Martí, sovint pequem de voler-la massa gran.
Quan se fan piscines d'obra, les piscines d'obra antigues, fetes d'hormigó, ens trobem molt en piscines que tenen 2 i 3 metres de profunditat. Això ara mateix, avui en dia, ja no té sentit. Abans es feia perquè la piscina s'aprofitava per tindre un remanent d'aigua, pel que pogués passar, o per regar finques, llavors es feien piscines molt grans i molt profundes. Avui en dia la tendència, sobretot en piscines prefabricades, que són les que nosaltres treballem més habitualment, la profunditat ja va sobre 1,5 metres o així. O sigui, és una piscina que no mos cobreix i que la podem aprofitar tota. Si fiquem la típica piscina d'abans de 10 metres per 5 o 8 metres per 4, que és el que se solia fer en obra, la profunditat, si no fas peu, que no toques, realment ens donem compte que hi ha mitja piscina que no s'utilitza. Al no tocar el terra, has d'estar sempre nedant i no l'utilitzes. Llavors, els fabricants de fibra, sobretot, ja s'han adaptat a... Han vist això i han fet una piscina que pugues fer peu a tota la piscina, tota la mida de la piscina.
Una pregunta que pot estalviar-nos molts litres. Hem de buidar la piscina cada any?
No, evidentment no, i menys en el tema de l'aigua, com està els últims anys. Nosaltres aconsellem que si una piscina que treballa en una cloració química, degut als residus que pot deixar el producte químic, cada 4-5 anys canviar l'aigua, perquè arriba un punt que l'aigua es vicia. I si és en cloració salina, se pot allargar molt més, ja que el residu de cloro, és mínim, o el residu químic és mínim que es queda a l'aigua, i pots allargar-la 7, 8, 9 anys.
Piscina plena, aigua aparentment neta, però compte, que sigui transparent no significa necessàriament que estigui bé. Si hi ha una cosa que hauríem d'aprendre és a controlar el pH.
Sobretot, i molt important, que la gent que té piscina fa temps i no ho mira, és el pH. El pH de l'aigua és bàsic. És necessari que mantinguéssim un pH entre 7 i 7,4 a la nostra piscina, sempre de manera permanent. Val? Perquè si ens fixem, qualsevol persona que tingui una piscina, qualsevol producte químic que pugui comprar per tirar a la piscina, bé sigui clor, bé sigui floculants, bé sigui alticides, en algun punt a les especificacions tècniques sempre ens diu que abans de tirar el producte ens asseguressin que el pH de l'aigua està entre 7 i 7,4. Tots els productes químics, quan el pH està bé, treballen com han de treballar. I després vindria el tema de les bases de filtració. Són molt importants. Hi ha una teoria que diu que a l'estiu hauríem de filtrar la meitat de les hores de la temperatura que està l'aigua en una cloració salina, però ara mateix a les temperatures que estem tenint de piscines en 30-31 graus, 10, 11, 12 hores, s'hauria de filtrar. També hi ha punts importants com la quantitat de banyistes que es banyen, l'ús que s'hi dona, si es banyen crios, és important. Quan se'ns banya la canalla, pues sempre s'aputa més, entren, surten. Llavors, la filtració i el pH és el més important per mantenir una aigua en condicions.
Les hores necessàries poden variar segons la temperatura de l'aigua, el sistema de tractament i l'ús que fem de la piscina. I amb la calor intensa de l'estiu, la filtració guanya encara més importància. i arribem a un dels errors més habituals. Veiem l'aigua tèrbola o alguna cosa que no ens agrada i pensem, hi poso més clor i problema solucionat. Doncs no.
Correcte, és un error. El clor és perillós, no deixa de ser perillós. Una quantitat de clor excessiva a l'aigua pues, pot produir irritacions, picors, cremades a la pell. Llavors és important mantindre el nivell del cloro dins d'uns punts. Hi ha molts mitjos a nivell domèstic que es poden fer servir, o sigui, no cal tindre un equip de dosificació especial ni un equip d'anàlisi molt, molt complex, no? Simplement tenim unes tires, unes pastilletes, unes gotetes, uns equips que són molt econòmics que podem anar controlant la quantitat de clor. Hi ha clients que tenen tendència a acompanyar-ho de clor granulat, ràpids, perquè ho han fet sempre i tal, a vegades ens porten aigua i analitzem aquí, el clor triplica la quantitat màxima permesa, d'alguna manera. I és un error molt comú, eh? Qualsevol problema que té la piscina, sempre la primera solució és pujar el clor, i a vegades és contraproduent totalment.
Parlat de mida, aigua, pH, clor, filtració, neteja i hivernatge. I abans d'acomiadar Enric Martí, li hem posat un últim repte. Resumir-ho tot en només tres consells.
Una seria controlar el pH, dos, ajustar les hores de filtració, i tres, important, és utilitzar la dutxa abans de banyar-vos.
Tres gestos senzills que resumeixen bona part del que hem après: controlar, prevenir i mantenir. Perquè tenir una piscina en bones condicions no significa necessàriament dedicar-hi més temps, gastar més productes o consumir més aigua. Moltes vegades significa simplement saber què necessita i actuar abans que apareguin els problemes. I després sí, a disfrutar-la.
Un reportatge que il·lustra el tema del dia, quin tipus de piscines preferim, i que ens porta la Diana Mar des de DeltaCat. Per cert, que sembla que aquest estiu potser no tan intensament com l'estiu passat, però continua, per desgràcia, allò del repte marró. Sí, sabeu a què em refereixo, no? Pel que fa a piscines, doncs ahir mateix en teníem un cas aquí a Tarragona, piscines que van haver de ser tancades en un parc temàtic, doncs, prou conegut aquí a la zona pel tema del repte marró. No sigueu guarros, sisplau, i deixeu-nos banyar en pau. Queda feta l'advertència. Vinga, va, que seguim endavant amb qüestions també més agradables que aquesta. Recordeu fa uns mesos la visita del Papa a Barcelona? Doncs ens hem colat en les interioritats, que va suposar tot allò. De fet, qui s'hi ha colat és el nostre company Manel Ferrer. Posem sintonia i anem a connectar amb ell. Això que us dèiem, que fa pocs mesos el Papa va visitar Barcelona, concretament va visitar també la Sagrada Família, i això va requerir d'un important desplegament tècnic a tots els nivells, però també mediàtic, perquè la idea era que milions de persones ho poguessin seguir en directe per les diferents televisions, amb imatges. Volem saber com va ser aquell dispositiu, almenys pel que fa a la part més mediàtica, més de difusió. En volem més detalls, i em sembla que el Manel coneix algú que va estar implicat en tot aquest dispositiu i ens ho pot explicar en primera persona. Manel, bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs avui ens acompanya en Jordi Gaia i va ser un dels coordinadors o responsables del desplegament tècnic audiovisual de la visita del Papa a Barcelona. I avui nosaltres volem saber també doncs, com es va viure aquell esdeveniment. Jordi, com estàs? Mm-hmm. Benvingut.
Hola, bon dia.
Explica'ns una mica, parlàvem de tot aquest desplegament, jo diria, de l'esdeveniment de l'any, segurament, aquesta visita del Papa i concretament a la Sagrada Família. Què hi vas fer, tu?
Doncs actualment, per part de Focus, jo m'encarrego de la coordinació tècnica dels actes que hi ha a la Basílica, de misses, de presentacions, de concerts, d'exposicions, etc. I llavors ens va arribar aquest encàrrec perquè sabíem que hi hauria la visita del Papa Lleó, i llavors ens van demanar, bueno, ens tocava portar la Sagrada Família, però després ens van afegir, aviam si ens en podíem encarregar també de la parròquia de Sant Agustí, i després també ens van cridar per donar un cop de mà a la catedral i de portar també l'arribada del pare a Montserrat.
Per tu, Jordi, com és aquell moment en el qual els teus caps o l'empresa per la que treballes et diuen vindrà el Papa i nosaltres ens encarregarem de tota aquesta logística? No sé si al principi potser va espantar una mica l'encàrrec aquest, o com el vas encaixar?
Ho encaixes com un repte, no? Il·lusió, i sabíem que seria una cosa gran, un gran esdeveniment a nivell de Catalunya, i no sabíem, bueno, sí que teníem una idea, però a nivell internacional gairebé. Uh-huh. Però respecte, però il·lusió. Uh-huh.
Perquè ens fem una mica la idea també de la magnitud interna de tot plegat. Com va ser? Explica'ns una mica o fes-nos una radiografia de tot aquest muntatge que es va fer, que hi va implicar aquesta visita del Papa tècnicament.
Doncs la visita va ser bastant complexa. Ella tenia fet tota una ruta. Uh-huh. I nosaltres ens encarregàvem dels jocs que ens havien d'encarregar. Tot i així, hi ha tot un desplegament complex i generalment a tots els espais on va venir havíem de col·laborar amb una resta d'equips. Uh-huh. I havíem de tenir una comunicació bastant fluida perquè tot això sortís endavant.
Uh-huh. Suposo que l'equip que estava treballant es va multiplicar, no? Hi havia moltíssima gent dedicada a aquesta feina, no? Perquè havia de sortir tot mil·limètricament i a la primera, clar, perquè era en directe gran part de tot el desplegament.
Clar, tu pensa que a la catedral uh-huh. estàvem nosaltres, que portàvem la part de llums, la part de tarimes, la part de connexió a internet, teníem els companys de TV3 fent tota la realització, teníem l'empresa que sonoritza la catedral, a la parròquia de Sant Agustí vam haver de treballar també amb un altre gran grup com són els de BTV, uh-huh. i a la Sagrada Família, que ja era... va ser el màxim, perquè ens va tocar treballar amb companys de Televisió Espanyola que s'encarregaven de part de l'interior, companys de TV3 que s'encarregaven de l'exterior i gent de so, l'empresa Bosse, mm-hmm. bueno, tota una direcció tècnica, tota una direcció de broadcast, hi havia molts elements implicats.
Mm-hmm. Clar, també estem parlant de BTV, TV3, Televisió Espanyola, clar, també amb equips molt grans, per tant era una coordinació no només d'un grupet de persones, sinó de diferents cadenes, i suposo que cadascú també, doncs, amb les seves particularitats, no?, perquè el producte que feien era totalment diferent. Suposo que això es va treballar durant moltes setmanes prèvies abans del gran dia, no? Com va ser la prèvia al gran dia?
La prèvia, nosaltres vam posar-nos a treballar uns 2 mesos abans. Uh-huh. Però, per exemple, perquè es fa una idea, hi havia 2 parts. Una que és l'interior de la basílica i l'altra és l'exterior, amb tot l'espectacle final que van fer per part de les produccions de l'Igor. Nosaltres ens encarregàvem més de la part de dins. De tot i això, el que implica és comunicació i un desplegament tècnic considerable.
Uh-huh. Amb tot això, en aquests 2 mesos previs i en el dia, quina era la cosa que tècnicament no us feia patir, però sí us preocupava que sortís especialment? És a dir, quina és la cosa que teniu com en el centre de la mirada i dir això ha de ser perfecte i ha de sortir bé?
Clar, jo parlo de la meva part, que era la part interna del temple. Vam fer treballar el temple perquè ens entenguem a un 200%, és a dir, l'última visita del Papa havia sigut feia uns 10 anys perquè a l'últim no va poder venir. Llavors, què estem parlant? Que hi ha un desplegament tècnic i molt més complex que fa 10 anys. Sí. I la infraestructura de la Sagrada va treballar un 200%. Uh-huh. Vam sortir gratament contents, per sort, però sí que vam arribar a portar al límit el que és tota la infraestructura uh-huh. del temple.
Clar, i com es fa tot això? Perquè parlant d'aquesta infraestructura d'aquest temple que, vaja, tots el coneixem perfectament, però també amb algunes modificacions, perquè al final la Sagrada Família d'alguna manera s'estava tornant a estrenar, no? S'estava tornant a inaugurar. Com va ser posar en marxa de nou aquesta Sagrada Família per fer-la treballar en aquest dia, doncs, ja tan mític i tan important?
Diguem que es va treballar tot per aquest dia. Mai s'havia mm-hmm. arribat a fer treballar. O sigui, estem parlant de multiplicar les càmeres, tant les de fora com les de dins, seguretat, logística, manteniment... Va ser tot el sistema en si. Mai havia treballat com va treballar aquell dia.
Mm-hmm. Per un dia com aquest, hi ha marge a la improvisació o a la part més artística d'aquell moment, o tot ja compta amb un guió molt estipulat que és molt difícil poder-se sortir d'allò?
Generalment, en una producció, tu tens un plan A i un plan B. Aquell dia teníem el plan A, el B, el C i el D. Si estàvem preparats per qualsevol cosa que pogués passar, que s'escorris d'això pot passar, doncs què passaria? Què faríem uh-huh. si això passés?
Si això passés.
Estava tot molt ben pensat, molt ben treballat, i ja et dic, ja es portava una feina de mesos, en el cas de l'Igor, per exemple, que va fer l'espectacle de fora, i jo vaig estar treballant-hi 1 any i mig.
Déu-n'hi-do. Amb tot el que ens explicaves, aquests A, pla B, C, sense entrar en detalls, però us vau haver de sortir molt de la ruta o es va poder seguir bastant el camí que teníeu marcat des d'un principi? No ho sé, perquè al final també suposo que en tema de tempos tot podia variar, no? Estic pensant, per exemple, en el temps que triguen d'anar d'una banda a l'altra. Es va poder més o menys seguir el pla estipulat o vau haver de desviar-vos una mica en algun moment?
Vam seguir el pla estipulat. Uh-huh. Sí que, com et dic, teníem activat una resta de plans. En algun cas molt concret, uh-huh. poder sí que ens vam tenir mica passar el vent, però quasi tot es va fer pensant en el plan A, que és el que estava pensat i el que es va dur a terme.
Que bé. Jordi, amb quin rècord et quedes de tota aquesta experiència? No sé si hi ha algun moment que diguis, això me'n recordaré sempre pel que va passar, o per com ho vam viure, o per com vam solucionar tal cosa.
Clar, jo, el moment que sí que recordo, que recordaré tota la vida, va ser quan va haver-hi l'explosió de petards, que va ser colofó de l'espectacle, perquè ja deixes anar tota l'atenció de tots aquests mesos treballats, de totes aquestes setmanes, d'aquella última setmana que gairebé vivíem a dins del temple. Però el record principal és haver pogut treballar amb aquests equips tècnics i humans que comentava, que són els que van fer possible el que vau veure.
Ara després, amb aquesta perspectiva d'aquestes setmanes que han passat o d'aquests mesos que han passat, si t'ho oferissin, t'hi tornaries a embarcar en aquesta experiència?
Sense dubtar-ho.
Sí, eh? I de l'experiència viscuda, hi haurien coses que es podrien millorar o creus que seria bastant similar a l'experiència que ja heu viscut?
És que va sortir molt bé.
Va sortir molt bé.
Estem molt contents del resultat. Ja et dic, és gran part per l'esforç de tantes persones que estaven involucrades des del mateix equip de la Sagrada Família. La idea era una, es va dur a terme, llavors si tornés a venir potser es plantejaria una altra idea totalment diferent per no repetir-la. Però...
Tu tens moltíssima experiència, has treballat en moltíssims projectes, però aquest seria un dels potser més totxos, més grans, o dels que han tingut doncs, una repercussió potser més gran, o hi ha algun que s'hi assembla?
Sens dubte aquest s'endú la palma.
Sí. Com has viscut també la repercussió que va tenir l'esdeveniment un cop ha passat o en els dies següents? No sé si vas voler tornar a veure l'espectacle un altre cop, vas veure el vídeo, vas veure la repercussió a mitjans de comunicació. Com va ser el post després de l'acte?
Clar, pensa que jo no vaig veure la part de fora perquè estàvem pendents de la part de dins, que també va tenir la seva unió, la seva comunió amb la part de fora. El primer dia no ho vaig veure, l'endemà el vaig voler veure i més que res per les notícies, com es va tractar l'espectacle de Barcelona comparant amb altres ciutats que hi havia passat. I aquí és quan et dones compte una mica del valor del que s'ha fet.
Clar, i la visió externa del que es va veure, de les impressions que vas poder recollir potser del teu entorn, de les teves amistats, de la família o de gent del sector, s'assemblava al que vosaltres veu crear? És a dir, el que es va entendre externament és el que realment era la intenció inicial vostra?
No, perquè d'alguna manera no teníem exactament tota la informació de tot el que passava. Ja et dic, que cada equip s'encarregava de la seva part, i llavors quan veus el total, quan veus el global, doncs molt contents, molt contents.
Doncs Jordi, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres també aquesta estona i per explicar-nos també aquesta fita que d'alguna manera col·loca i premia de mar, en el teu cas també, doncs per ser veí del nostre poble, en el mapa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Manel. A tu també, des de Premià Mèdia. Quina afanyada organitzar tot això i, vaja, quina responsabilitat també, participar d'aquest esdeveniment a nivell internacional i que surti tot bé. Però bé, com ens deia, la planificació és important. Ens ho deia el Jordi, no? La planificació és crucial i ja es tenia el pla B, el pla C, el que pot fallar, tot pensadíssim. Gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Seguim avançant en continguts. Ara marxem cap a Altafulla. Tenim, ja us vam dir que tindríem doble ració de jardineria aquesta setmana i ens fa com a il·lusió. Perquè, mira, ja hem muntat un jardinet en un raconet que tenim a casa. Tothom, bé, tothom no, però moltes persones, poden tenir, encara que sigui una mini terrassa, sí, un pati interior, algun raconet per posar-hi un hortet o alguna planta. Doncs això ja ho tenim resolt. Dimarts el que vam fer va ser, bé, que no se'ls els mengessin els bitxos, per entendre'ns, intentar matar tota cuca que viu per al nostre hort, però sí, doncs, discernir quins són els insectes bons dels dolents i minimitzar la seva incidència. I avui volem encara anar un pas més enllà i saber com podem fer que el nostre jardinet sigui sostenible, sigui a més agradable i beneficiós per al medi ambient. I això ens ho explica el company Eduard Virgili des d'Altafulla.
Cada vegada sentim més a parlar de sostenibilitat. Consumir menys, reciclar més, estalviar aigua... Però podem aplicar tot això al nostre jardí o al nostre balcó? Benvinguts un episodi més a fer jardineria per vacances. Els propers minuts intentarem posar resposta a aquesta i altres preguntes, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
Joan Maria, quan parlem d'un jardí sostenible, a què estem fent referència exactament?
Estem fent referències a plantes que no ens requereixin ni molta aigua ni propietats especials que haguem d'estar molt al damunt. Llavors, són plantes que gairebé viuen soles i ens ajuden a mantenir aquest substrat, aquesta terra bé, en jardins que a vegades inclús fixen el terra i d'alguna forma ens permeten tenir un espai que amb molt poca aigua, agradable, productiu i a més que ens ajudi a mantenir tot aquest terra.
Vaja, que es tracta de fer les coses amb sentit comú, però realment es pot tenir un jardí bonic gastant menys aigua?
I tant, i tant, i tant. De fet, cada cop és més així i cada cop intentem tenir plantes en què no hagis de regar. I això ens passa per, gràcies a molts motius. Primer, el tipus de terra que posem, seguint terres que siguin molt més resistents, que absorbeixen molt més la humitat i ens permet tenir aquesta aigua molt més temps, i plantes que estan acostumades a climes i a zones on no reben aigua. És a dir, el Mediterrani són climes secs i les nostres plantes són plantes que ens aguanten molt bé la sequera, però a més hi ha altres llocs dels països i zones del nostre món que tenen clima mediterrani, com Austràlia, Nova Zelanda, part de Califòrnia, i ens permet tenir plantes d'aquelles zones que també són molt més resistents, i anem també a plantes encara molt més, de zones molt més seques, i a vegades amb floracions com les Tritges, l'Ave del Paraíso, els agapantus, la planta agapantus africanos, tenim plantes d'all, plantes que ens tombèlgies.
Si a totes aquestes plantes hi sumem les aromàtiques, les crasses, els cactus, les palmàcies, vol dir que ens hem d'imaginar els jardins del futur amb aquestes espècies.
Plantes de present. Actualment és les plantes que estan plantant en rotondes, en parcs, en molts espais públics, i cada cop ho estem portant més aquí. Mira, abans era molt típic, quan es feia un jardí públic, posar-hi primer tot el rec. I ara, en canvi, es fan molts jardins públics sense rec.
I quins petits gestos ens poden ajudar a estalviar aigua?
Primer, doncs, si són per terres o són testos i jardineres, la part més important és la part que més s'evapora. Llavors, la part de dalt, a intentar cobrir-la. Cobrir-la es pot cobrir de moltíssimes maneres. Es pot cobrir amb grava, amb pedres decoratives. Es pot cobrir amb escorça, escorça de pi, aquests trossos de troncs. També es ven escorça de pi molt triturada, que és un mulxim que es posa, que és com un branquillons petits. Inclús, Eduard, aquesta cosa tan senzilla que passa al nostre bosc, que és amb fulla. És a dir, el nostre bosc tenim pinassa, que el que fa és mantenir la humitat de baix i ens ajuda una mica a sortir herbes. Doncs si tenim una zona amb pins o tenim una zona que tenim molta fulla, no passa res perquè la fulla quedi allà. Ens pot agradar més o menys, però també seria una manera de mantenir la humitat i fer que aquesta aigua no es perdi.
Cal tenir en compte que també podem fer compostatge. És a dir, les fulles seques o les restes de poda també poden tenir una segona vida, i això ens ajudarà a preservar la humitat de la terra.
Si ens fixem al nostre bosc, la natura és molt sàvia i el que fa és deixar les fulles de damunt. Aquestes fulles fa que no surti la humitat, i a mesura que s'hi van aplicant fulles noves de damunt, aquestes altres fulles van cada cop més a baix i es van compostant, es van transformant en terra i torna a ser adob que la planta aprofita. És fantàstic si això es passa. Si això, tenim un espai en què podem anar deixant fulla i aquesta fulla doncs és una fulla més pesada o una fulla que no s'endú el vent, o simplement agafem les fulles i les barregem a la part superficial de la terra, és fantàstic, perquè aquesta vol dir que el lloc que la planta ha tret de la terra no s'empobreix perquè la hi tornem una altra vegada.
Va, que ens plantem, mai més ben dit, a la recta final del podcast, i per tant, com és habitual, toca desmuntar un mite. És veritat que per tenir un jardí sostenible cal gastar molts diners?
Al contrari, plantes que siguin adaptades al clima mediterrani, plantes xeròfites, que vol dir plantes de zero rec, acostumen a ser plantes més econòmiques i, evidentment, plantes que ens donarà molt menys manteniment.
I acabem amb el consell pràctic per fer Jardineria per vacances.
Quan comprem una planta, ens seria ideal que ens informéssim de si és una planta que ens aguanta bé el clima mediterrani, si és de clima sec, si és adaptada fora el sol, i si no, doncs intentem agafar plantes de fulles petites, que veiem que no són plantes, que són plantes sense líquid a dins moltes vegades, que inclús es cruixents com les nostres autòctones, de tal manera que seran plantes que ens permetrà que tinguem jardins sense haver-les de regar, a part del moment d'adaptació, que és un cop plantades, doncs està potser unes setmanetes més al damunt d'elles, però després ens permetrà tenir un jardí que no li dediquem aigua, que no haguem d'estar damunt d'elles, i d'alguna forma sigui un jardí que ens permeti que sense aigua ens pugui mantenir i seguir creixent.
Aquest cop hem comprovat que un jardí sostenible no és un jardí amb menys vida. Ben al contrari, és un jardí més intel·ligent, més eficient i més preparat per al nostre clima. Al proper episodi parlarem d'un altre dels grans beneficis de tenir plantes a casa. Sabíeu que també poden ajudar-nos a combatre la calor de l'estiu? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
És que tots són avantatges, tots són avantatges, això de les plantes. El que passa és que, clar, pateixes si al final la veus que es va anar empensint, eh? Però per això fem aquest espai de jardineria, perquè amb pocs consells i molt assenyats puguem mantenir això, algun raconet en planta i ja els més agosarats algun jardinet ben xulo. Doncs vinga, esperem ara sí el proper lliurament d'aquest podcast de jardineria, que arribarà, si no recordo malament, dimarts vinent, perquè aquesta setmana hem tingut doble ració i per això m'he destrotat una mica, però crec que és dimarts, que fem jardineria des d'Altafulla. Seguim endavant amb altres continguts. I si és important cuidar les plantes, és important també cuidar els animalons. Ens hi hem dedicat tot l'estiu, de fet s'hi han dedicat els companys de Calella, no els animalons en general, sinó a cuidar els gossets. Mireu, per tots aquells que ara ja s'acaba l'estiu i us esteu plantejant, no, la temporada, doncs, poder tenir un gos a casa, saps allò que us demanen els nens, que diuen, podríem tenir un gosset? Sí, sí, però quan s'acabi l'estiu, perquè ara hem de marxar de vacances, hem de fer altres coses, de cara a la tardor ens ho mirem. Doncs us expliquem què heu de tenir en compte a l'hora de tenir un gos a casa. I també parlem sobre una altra qüestió que els gossos fan, perquè és que és la seva manera de comunicar-se. Bordar. Sí? Segur que us ve al cap, eh? Aquell gos petitet que té una manera de bordar molt forta, o aquell gos gran que borda de manera, doncs, allò, molt, molt divertida, o perquè borden els gossos a vegades i no ho podeu controlar i els heu de dir que parin o no parin. Doncs bé, tot això jo no m'enrotllo més, ho saben molt bé a Calella i per això ens porten cada setmana aquest espai que anomenem Dog Tips.
Què en penseu del tema de bordar? Per què creieu que els gossos borden? Creieu que pot ser una cosa de paciència o d'educació o simplement de confiança? També podria ser un tema de la por. Tot això i més ho podeu trobar en el següent capítol.
Dog Tips.
Un espai amb consells pels nostres peluts.
Es poden bordar tant mascles, femelles, es poden bordar tots, el que no sempre la bordada significa agressió, no?
Gerard Estabanell, educador caní.
També pot ser per excitació, perquè es volen acostar una a l'altra, perquè tenen ganes de jugar. No és que ens trobem de cop i volta, que un dia tot va normal i de cop i volta un dia, uau, borda. No, és un procés, no? Ens va el gos fent senyal, es van dient a nosaltres que alguna cosa els incomoda, nosaltres no ho veiem i de cop i volta un dia, pam, tinc aquest problema, el gos no ho feia i ara ho està fent. Mentida. Fa temps que el gos t'està avisant, el que no ho és si ho viu un detecte a temps.
Bueno, depèn del caràcter del gos.
Quico Valtrons, instructor caní.
Del tipus de sociabilitat que se li hagi fet, del tipus d'educació que se li hagi donat, depèn molt de... Hi ha molts factors. També el factor genètic, a vegades, perquè hi ha gossos que genèticament són molt perucs, tenen moltes pors, altres que, al revés, que són molt dominants.
Home, és una cosa que s'hauria de treballar, perquè al final estem parlant de que el gos té algun problema de conducta i el qual fa que el gos tingui aquesta... es comporti d'aquesta manera. El que hem d'identificar és el gos perquè borda, ¿vale? Igual que ens borda els gossos, perquè ens borda les persones, i és el mateix. O sigui, aquí hi ha una cosa darrere. Què és? Perquè vol que em toqui? És perquè té por a les persones?
A mi el que m'agrada fer és que els gossos, com van pel carrer, que siguin, diguéssim, civilitzats, que no molesten a ningú, inclús ni els altres gossos, ni coloms, ni gats. I llavors, quan arriben a l'espai lúdic, llavors, val, que facin el que vulguin, sempre i quan estiguin controlats.
I també el gran problema que ens trobem és la humanització que es fan als gossos. Per què? Per carències nostres o perquè ens fa molta pena aquell gosset que és cachorrito i el mimem i això després pot causar problemes de conducta en el futur.
Penseu que tothom és apte per tenir animals a casa? En concret, penseu que tothom pot tenir un gos a casa seva? Creieu que va lligat a una raça concreta, a una edat concreta? Què en penseu?
No tothom és capaç o no tothom en sap prou de fer coses.
Josep Estanyol, veterinari.
De fer una truita, de fer el llit, de fer qualsevol cosa. Doncs tenir un animal de companyia no només té la part de saber fer, sinó que també té la part emocional, té la part de tracte, té la part de si tinc temps.
L'ideal, el que seria és que la gent abans d'adquirir un gos s'assessorés per un professional del comportament caní. I llavors, el que jo faria en aquest cas és dir-li a veure com te vius, quin tipus de vida tens, a veure si ets, físicament estàs bé, per al gos que s'adapti amb ell. I a vegades el dolent és que estan de moda, perquè la gent mira per YouTube, depèn quins gossos, després es porten uns fiascos bestials.
Moltes vegades ho diem, això. Aquesta persona, aquest gos, és que li va de perles. Aquesta persona, aquest gos, és que no el pot ni portar, no el pot ni aguantar. No... Clar, depèn de cada persona. S'hauria de mirar una mica abans.
Creieu que va més amb les necessitats que té cada persona, segons la rutina que segueix diàriament o la feina que pugui tenir, o poden viure a tot arreu? A una casa, a un pis...
Bueno, l'espai tampoc és tan... Mentre estiguis per ell, un gos prefereix tenir estar amb tu, encara que sigui un apartament, però que, encara que tinguis potser 3 hectàrees de terreny, serà més feliç estar amb tu. Si estàs per ell, dediques temps, les seves necessitats cobertes, pots tenir-lo tranquil·lament. Una clienta que em trucava, que volia un gos, cada vegada que li deia una raça, deia no, aquest no perquè l'he tingut, aquest no que també l'he tingut, aquest no que l'he tingut. Al final li dic, bueno, doncs el millor gos que tu podies tenir és un de peluix, perquè aquest segurament ni bordaria, ni es pixaria i ni deixaria caure cabell. I llavors almenys hi ha gent que no tindria que tenir gos.
Dog Tips,
un espai amb consells pels nostres peluts.
Consells molt pràctics i van directes al gra, aquests companys de Calella que ens porten el Doc Tips cada setmana, cada dijous. Vinga, va, que anem tancant programa, ho fem amb l'agenda d'activitats dels propers dies. Saludem la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, bon dia. Abans d'entrar en l'agenda amb els 3 actes que tu ens has destacat, mira, jo te'n destaco un dels moltíssims més que hi ha. Passa que avui em faltava un apunt musical i ens els posen a veure si us sonen. Són els Lax en Busto, amb aquesta cançó tan clàssica, tan típica, Lax en Busto renovats, no? I reviscuts, que fan 40 anys enguany i que ho celebren fent concerts per tot Catalunya. Els tindreu avui mateix, avui a Puigcerdà, doncs això, avui a Puigcerdà, dins del festival, el Summer Fest, que jo diria que la Lídia en alguna agenda ja ens ha parlat d'algun acte. Doncs mira, m'ha fet gràcia veure que els de Vendrell, els Lax en Busto, estaran a Puigcerdà avui, Lídia, i dir, va, posem musiqueta a l'agenda. Com estàs?
Jo molt bé.
Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, doncs vinga, a partir d'aquí, això és la proposta musical que us faig jo, que escombro cap a casa, que els Lax en Busto són d'aquí de Vendrell, però Lídia, què més ens proposes? Ui, snorkel?
Snorkel, snorkel, sí senyor.
Això és nou, això se'n va del que és habitual.
Doncs a Terres de l'Ebre, avui a la platja de Capellans de l'Ampolla, tenim una activitat ideal per gaudir de la mar i de la natura.
i és que ara d'aquí una estoneta, a 3:15 més o menys, ara a 12:15, hi ha una jornada d'esnorkel guiat a càrrec d'oceanògrafes marines. Són dues horetes i tu hi vas i ja tens tot el material, el neoprè, tot per explorar el fons marí tan xulo que hi ha aquí a Terres de l'Ebre. Mm-hmm. I ja sabem que hi ha molta natura marina que s'ha d'aprofitar per vindre a veure.
Doncs és un plan de gent de ben diferent. I mira, de matí, que normalment fem activitats, parlem d'activitats que tenen lloc al vespre a la nit, no? Doncs en aquest cas al matí, snorkel. M'agrada, sí, m'agrada. Sí, sí. Però si ens n'anem una miqueta més cap al vespre i al castell de Calonge...
Doncs tenim el que és el concert de la Tona Gafarot.
Cada dia està més estrany.
Doncs bé, el recinte del castell de Calonge acull el seu concert. La Tona Gafarot és la fundadora del grup Anxovetes i la gironina doncs portarà al castell cançons dels tres seus últims discos, que són Dol i etc. I això sí, ho fa dintre del cicle Festiueig, que és la proposta com de tardeig previ als espectacles principals del que és el festival estiu d'allà de Calonge i Sant Antoni, que hi ha concerts bastant grossos, però han decidit doncs fer aquesta proposta una mica més tranquil·la i hem pogut parlar amb el Francesc Sánchez Carqués, que és el director artístic del festival, perquè ens expliqués una miqueta el perquè, no?, d'aquest festiueig.
Són 7 concerts de més petit format que s'afegeixen al 7 de l'escenari gran amb la voluntat de donar a conèixer o promocionar intèrprets que ben aviat esperem presentar en el cartell del festiu. Una mena de germà petit que volem veure créixer ben acompanyat. Els concerts d'una hora de durada en els jardins del castell de Calonge tenen l'acompanyament d'una zona gastronòmica.
Una miqueta semblant a el que hi havia del Festival de Sons del Món, sí, que ja vam parlar fa uns dies, que hi havia els concerts grossos i després hi havia com... Perdó, al revés. Primer hi ha concerts més tranquils, i ara dic la dislèxia. Primer uns concerts més tranquils d'artistes més de territori i després els concerts grossos.
Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bona proposta. El castell de Calonge, en aquest cas, el Festiueig. Val. Mm-hmm. I ara cap a la vall de Cardosa, per parlar de bruixes.
Doncs sí, el Pallars Sobirà, a la vall de Cardós, més concretament la Ribera de Cardós, celebra la mitiquíssima Fira Embruixat, que és la Fira de Bruixes i Encantades, d'avui dia 20 i fins al dissabte 22. I el municipi tindrà parades d'artesania, food trucks, tallers infantils, inflables i propostes gastronòmiques. I perquè no ens volíem deixar res de la programació, sí, us la descric tota sencereta.
Vinga, va.
Vinga, va. Demà dijous tenim el campionat de bitlles, un contacontes no apte per nens petits, perquè té sorpresa al final, tas de ratafia.
Ah.
Escolta, jo no m'hi poso, però ha sobretot una proposta curiosa, que sí, contacontes més ratafia.
Molt bé.
Pot acabar molt bé o molt malament?
Molt bé. Val a dir que tot això és a la vall de Cardós, eh? Estem parlant de Lleida, sí? Pallars Sobirà, pel que veig. Val.
Sí, 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 sí. I una sessió d'observació d'estrelles vinculada a la mitologia. Ja va una mica en colla. Després també tenim una visita guiada a l'església de Santa Maria, d'allà de Ribera de Cardós, i els concerts de la Gemma Brier i en Josep Travé. Però el que ve fort és el dissabte,
sí,
que és el tradicional ball de bruixes, i la gent es vesteix i forma part d'aquesta ambientació de la localitat. I també una cosa que ja també hem parlat, però en aquest cas a la vall d'avui, que és la pujada de torxes, que és aquestes... trossos com de fusta barra resina, sí, que baixen des de les muntanyes enceses i formen com part de la celebració. Doncs aquí a Ribera de Cardós també tenim aquesta pujada de torxes, i després tenim correfoc, com no pot ser, a veure, vull dir, és el de sempre, tot aquí el foc, l'aigua, és lo nostre, i doncs no podia faltar un correfoc en aquesta Fira de Bruixes i Encantades.
Que xulo, eh? Que locos que estan al Pirineu Lleidatà. Molt bé. I com celebren l'estiu d'aquesta manera tan, tan especial? Moltes vegades parlem de platges, no? I estem com això, com molt ficats en la platja, i ens oblidem això, que a la muntanya passen coses molt interessants. Molt xulo serà.
I segur que així també és fresquet.
Sí, també, també. Compte amb les torxes. L'altra recomanació, però suposo que ja tenen en compte. Molt bé. A la vall de Cardós, com dèiem, al Pirineu Lleidatà. Doncs, Lídia, moltíssimes gràcies per aquesta agenda avui relaxada i tranquil·la. Per fi hem tingut una mica de temps per poder parlar tranquil·lament, que sempre anem a... No?
De bòlit. Anem de bòlit.
Sí, no, sí, pot ser, no pot ser. Avui l'agenda, de veritat, amb temps per apuntar i tot. Gràcies, Lídia, i fins demà.
Fins demà, adéu.
Fins demà. Demà l'agenda, ja us ho dic, que arribarà més acarregada encara, perquè, clar, a mesura que s'acosta el cap de setmana, la cosa s'intensifica, tot i que jo diria que el cap de setmana fort ja l'hem passat, que era el del dia 15, eh? Però bé, encara ens queda estiu per davant. Ara sí, a falta d'uns 11 minutets per les 11, anem tancant i ho fem amb música i amb doble, una altra connexió, vaja, amb Cardedeu.
Vine'm a buscar.
Charango, presente Charango, també a l'Obert per Vacances, però ja per tancar el programa d'avui, abans de marxar, Estela Muñoz, Cardedeu, bon dia.
Molt bon dia de nou.
Bon dia. Escolta, vull l'activitat, a les nostres xarxes, la gent té ganes d'opinar sobre les piscines.
I tant. En tenim diferents àudios, si vols comencem amb el Guerau.
Vinga.
Hola.
Hola,
doncs
Guerau.
Jo de veritat que no sóc gaire expert en aquest tipus de piscines, la veritat, jo vaig a dir que jo sóc fan de la platja.
Com allà.
Però, no sé, crec que només m'he banyat com en piscines normals, però, no sé, una piscina salada crec que ha d'estar tope de guapo, no? En veritat, estàs allà flotando, tal, no? Ha de molar bastant. I el de les biopiscines, no ho sé, ho he vist a Instagram. Però, no sé, plan, home, mola, no, el verdecito i tal, però a mi em faria una mica de repelús, perquè em fan com repelús una mica els bitxitos i tot, i que hi hagi animalitos allà mentre em banyo. Però, no sé, saps que mola molt, també, ara, les piscines de riu, també, no? Plan, molen bastant, podrien ficar una aquí al Congost de Granollers. Ja està, no sé, però sempre tinc platja.
Platja,
sembla que
platja.
La piscina no li va gaire.
No, no, i el Grau, és un tio relaxat, jo crec.
Sí,
molt tranquil, molt relaxat, ens agrada, molta vibra d'estiu, que dic jo. Perfecte, val.
Val, doncs continuem amb en Marc Quintó, del Prat.
Sí.
Hola, doncs d'aquestes tres opcions de piscina, a mi la que més m'agrada és la d'aigua dolça, perquè és la que des de petits hem viscut, hem estat tota la vida, que no porti clor en excés, i contra més gran sigui la piscina, millor per poder-la gaudir fantàsticament bé durant l'estiu.
Molt bé.
Això sí, que sigui gran la piscina és ideal.
És ideal, clar. Que no porti massa clor, això, clar, ja no. Saps aquelles piscines, ara ja no passa tant, però que ja notes l'olor de clor només arribar.
Ostres,
i que
sí.
Després, no, al final de l'estiu te banyes dos o tres vegades i et queda el banyador que tot descolorit. No t'ha passat,
sí,
això?
Sí, sí, m'ha passat, i de banyadors a dir que adéu. O sigui,
adéu, sí.
Per l'any que ve ens hem de comprar un altre.
Sí, 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 això passa. Compte amb el clor. Molt bé. I alguna altra aportació?
Sí, la Neus Bou, l'escoltem.
Hola, doncs jo em conformaria bàsicament en tenir piscina, ja de qualsevol tipus, ja em donaria el mateix. Però sí que és veritat que piscina d'aigua salada està bé perquè no et fa tan malbé el cabell, al final sures i, bueno, al final és més natura, com més natural, i no té tant de químic. Així que trobo que si pogués escollir i tenir aquesta opció, doncs seria aquesta.
Bé.
No sé com la Neus, si podries... O sigui, jo cap piscina, sí. Si m'aniria bé, qualsevol.
Qualsevol, t'és igual.
Sí, sí, sí,
sí. Jo també, però m'acordo amb això de l'aigua salada. És veritat, fa la sensació de que no hagi de portar tanta porqueria, i fa la sensació com d'aigües termals. No que les...
Sí.
No? Els spas i tot això d'aigües termals...
Sembla com més curatiu, no? Més,
sembla,
més bo.
Sembla, sí, sembla.
Si vols, també puc mirar per Insta, a veure com van de l'enquesta.
Sí.
L'enquesta que tenim al nostre Instagram d'Obert per Vacances, recordem que tenim tres opcions, que és la de clor, salada o biopiscina, i de moment, bueno, sembla que tenim guanyador, que és la piscina salada.
Molt bé.
Amb un 55% de vots.
I la que perd segurament és la bio, no?
Sí, la bio sembla que no ha agradat gaire. És veritat que jo aquest any M'ha sortit bastant per Instagram el que és la biopiscina, perquè no en sabia jo d'aquest tema.
Sí.
I sí que trobo que és una excel·lent opció si tens espai, si és això, no? Si vols tenir aquest ecosistema, com el Grau, si no t'importen els bitxos. Mm. Llavors, clar, això depèn una mica de la persona, suposo.
Però jo crec que encara hi ha molt de desconeixement de com funciona.
Pot ser.
Costa també,
pot
perquè...
Pot ser que sigui una mica nou.
Clar, l'altra, la de clor l'has d'anar mantenint, mirant el pH i tot això, però la biopiscina, la bio també has de fer-li una ullada, no?, de que els
en
ecosistemes
principi...
es regulin o no.
Perquè ens ha dit l'Enric, com sí. estan els bitxitos, que és com que el manteniment no l'has de fer. Però...
Ja, però tu imagina't que llavors comencen a proliferar els bitxitos aquests que es mengen al tot. Acabes tenint alguna plaga de... Ai, no ho sé, no ho sé. No
Ai,
sé.
No, això no ho sé.
No ho sé. Jo me l'imagino més la biopiscina tipus Calderó, saps? Aquelles olles enormes de l'Obèlix.
Sí.
Aquells putxeros enormes de caldo, jo m'ho imagino una mica així.
Sí, sí.
I m'estic imaginant l'Enric a dintre allò fent el xup-xup. No, fora la imatge. Fora.
Ai.
En fi, després també hi ha aquell clàssic que és que vas a la platja i lletja, mm-hmm. però sense dutxar-te ni res, pup, et poses a la piscina, que llavors queda tota la sorra.
Ostres, clar, això
no pot ser.
Ens hem de dutxar.
Ens hem de dutxar abans d'entrar a les piscines.
Correcte.
Molt bé. Doncs bé. Res, ja l'hem fet petar una miqueta, ens falta saber, això sí, tanquem tema piscines, quin tema obrim per demà?
Doncs parlarem demà, o sigui, deixem una mica de banda l'aigua, però la calor la mantenim.
Vinga.
I ens posem més en focus en els peludets a la casa, en les vostres mascotes, que amb aquestes altes temperatures segur que no ho estan portant gens bé. I per això ens agradaria conèixer doncs, consells o experiències per ajudar-nos tots plegats a gaudir de l'estiu i que ells no ho passin tant.
Molt bé, m'agrada això, pobret. Consells perquè els animalons que tenim a casa puguin suportar la calor.
Correcte. Sí,
molt
sí.
bé.
Tot i com tipus. Sempre sí. com sempre ens ho poden deixar per missatge per Instagram a Obert per Vacances o enviant-nos una nota de veu al telèfon 696 16 46 65.
Doncs demà recollim aquests consells, val a dir que serveixen tant per gossos, per gats, per conills, per canaris,
consells
per
tot de tota mena.
Tots els bitxos que tingueu a casa, a veure com us ho feu perquè puguin suportar una miqueta més la calor, que realment fa patir, fa patir
molt.
Especialment els que són peluts,
molt.
No? Sí. Molt bé. Doncs tu tens algun bitxo, Estela?
Doncs mira, no tinc cap. Vull dir, jo mascotes no em deixen tenir.
Però no pot ser, perquè has de... O sigui, el tema del dia l'has de fer vivenciar, l'has de viure. D'avui a demà, d'avui a demà has d'aconseguir un animal.
El que tenim són molts gatets per aquí. Per Radiotologia de Cardedeu tenim una colònia de gats.
Sí? Sí, ai, que guai.
Sí, sí.
Que bé. Ah, doncs mira, demà ens els presentes. Perfecte.
Ja te'l presentaré.
Molt bé. Gràcies, Estela. Una abraçada.
A tu.
Gràcies.
Adéu, gràcies.
Avui tranquil·lament parlant amb els companys de Cardedeu, amb l'Estela Muñoz, i tancant ara ja sí, quan falten 3 minutets i mitja per arribar a les 11, tanquem programa L'Obert d'avui. Que acabeu de passar bon dijous. Demà és divendres. Les portes del cap de setmana ens hi tornem a posar a les 9.
La xarxa de comunicació local.
No sé què coi hi posa la carta. per dissimular agafo el plat de la casa. Sempre vaig mal conjuntat, no és culpa meva si sóc del tònic. Els teus vers se'm fan blau sense que me n'adoni. I si ara vinc sovint al teu bar petit, no és pas pels teus pesants, que són eixuts com sabates d'espart.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.